Activity Experience.
Bon dia, són les dues. Dos jutjats més de Madrid estudien querelles per l'operació Catalunya.
Si arribem a bon terme, a bon port, que serà procediment judicial, doncs es poden acumular tots i anar tots plegats a exercir una acusació particular conjunta.
És Pau Molins, l'advocat de Sandro Rossell, que ha aconseguit que el seu cas ja s'estigui investigant a Madrid. També han anat a la justícia a la banca privada d'Andorra i l'excap de la Policia Nacional Espanyola a Catalunya, Narcís Ortega. En aquests dos casos, la fiscalia encara s'ha de pronunciar.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
Pau Molins ha passat aquest matí pel món a RAC1, el mateix programa ha avançat que la família Pujoles personaran la causa que ha obert l'expresident del Barça amb la seva querella contra l'excomissari Villarejo. Ara n'expliquem tots els detalls. El judici a Laura Borràs, mentrestant, quedarà avui vist per sentència i la fiscalia li continua demanant 6 anys de presó.
Era ella la que definia els conceptes d'aquests contractes. Era ella la que contactava amb els proveïdors i rebia els pressupostos. I els rebia amb un correu que no era l'oficial, sinó un correu de Gmail. Era la senyora Borràs la qui decidia l'adjudicatari, justificava la feina i ordenava el pagament.
Hemos pasado del a por ellos al a por ella.
És una petició de 6 anys de presó per Borràs. En canvi, els altres dos acusats que van pactar amb la fiscalia només els demanen 2 anys. A Madrid, polèmica per la decisió de Ferrovial de traslladar la seu social de Madrid als Països Baixos. El govern espanyol treu foc pels queixals. Això avui que hem sabut que les petrolieres van apujar preus per embutxacar-se una part dels 20 cèntims per litre de bonificació que va aprovar el govern espanyol. En total, més de 700 milions d'euros. Ho denuncia un informe que han fet 3 economistes. I Barcelona deixarà de regar la gespa per estalviar aigua. Vol garantir que en té prou per netejar els carrers fent servir només aigua freàtica. Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
Ansu Fati ha entrat a la convocatòria del Barça de cara al clàssic de demà, anada de les semifinals de la Copa.
És l'única novetat d'una llista en què no hi són els lesionats Lewandowski, Pedri i Dembélé. El tècnic del Barça, Xavi Hernández, veu en el clàssic una oportunitat per refer-se de les últimes derrotes, però veu el Madrid com a favorit per ser a la final.
És l'actual campió de Lliga i és l'actual campió de la Champions. Llavors, crec que són favorits ells. A pesar de les baixes, independentment de les baixes, per mi segueix sent favorit el Madrid.
Un Madrid, de la seva banda, que també recupera Rodrigo i, en canvi, no podrà comptar encara amb Mendy ni Alaba. I en bàsquet, aquesta nit, l'Uni Girona i el Cadí la Seua juguen al futur a Europa. Les gironines han de guanyar la pista del Perfumeries Avenida per ser els quarts de final de l'Eurolliga. El partit començarà a les 8 i 2 hores abans, el Cadí la Seua visita el Galatasaray amb poques opcions de passar a les semifinals de l'Eurocup perquè ha de remuntar 25 punts.
Pel que fa el temps, sembla que aquesta pluja que tanta falta ens fa, ara ho dèiem, no vol arribar. Mònica Usart, bon dia.
Bon dia. No, de moment no hi ha pluja a la vista. S'esperen uns quants dies de tranquil·litat i a tot estirar amb algun ruixat aïllat. De fet, demà al matí no es descarta algun xàfec cap a punts de les comarques de Girona i de Barcelona, Catalunya central amb cota de neu al voltant d'uns 400 o 500 metres tan sols, i després a la tarda es repetiran aquests ruixats també entre Girona, Barcelona i Pirineu amb cota de neu que pujarà cap als 900 metres. En canvi, al sud i a ponent demà tindrem un dia de més sol i de temperatures més altes. I de moment aquesta tarda calma i tranquil·litat amb sol, bandes de núvols prims i alguns núvols baixos cap a les comarques de Girona amb unes temperatures semblants a les d'ahir, entre els 8 i els 13 de màxima, i amb vent de mestral i de tramuntana.
Ara són les 2 i 4 minuts.
RAC 1 migdia.
La justícia espanyola estudia 2 casos més relacionats amb l'operació Catalunya més enllà del de Sandro Rossell. Tal com ha explicat aquest matí l'advocat Pau Molins al món a RAC1, 2 jutjats de Madrid analitzen una querella sobre les pressions a la banca privada d'Andorra i una altra sobre els seguiments a un excap de la Policia Nacional a Barcelona. El degoteig de casos, a més, podria comportar un front comú entre tots els afectats per impulsar la investigació. Anem a Madrid. Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. Mica en mica es fan públics nous casos a la taula de la justícia madrilenya
madrilenya per investigar l'operació Catalunya. Avui Pau Molins ha detallat dues querelles noves que esperen el vistiplau de la Fiscalia. El primer és el cas de Joan Pau Miquel, l'exconseller delegat de la banca privada d'Andorra, que hauria rebut les pressions del Ministeri de l'Interior. L'altra querella és de Narcís Ortega pels seguiments de la policia espanyola, el que era número 1 del cos a Barcelona i a qui les clavegueres de l'Estat relacionaven amb l'independentisme. Aquests, però, no són els únics casos. De fet, segons avançat el món a RAC1, la família Pujol també es personarà en aquesta causa. Tot plegat, segons l'advocat Pau Molins, indica que cal unir forces als jutjats.
Algú pot dir, i això serà la millor mostra de que existia l'operació Catalunya, que tot això s'hauria d'acumular en una sola causa. I encara queda molta gent, molts perjudicats d'aquesta trama, que suposo que estan a la guait esperant a veure què passa. Si arribem a bon terme, a bon port, doncs es poden acumular tots i anar tots plegats a exercir una acusació particular conjunta.
Molins està convençut que la Fiscalia també avalarà aquests dos casos. A més, l'advocat ha explicat que s'han presentat dues denúncies més, una de la família Sumarroca i una altra que no ha volgut detallar.
El govern espanyol demana a la justícia que aclareixi fins a quin punt el PP va fer servir les institucions de l'Estat i en particular el Ministeri de l'Interior per un benefici partidista. La ministra portaveu, Isabel Rodríguez, denuncia els tripijocs durant l'època de Mariano Rajoy a la Moncloa.
Es muy grave que desde las administraciones públicas, desde los despachos oficiales, estuvieran utilizando los medios del Estado, y en este caso además a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con fines partidistas, con la voluntad de tapar otros casos de corrupción.
Rodríguez assegura que en aquest cas el govern espanyol col·laborarà amb la justícia en el que calgui. Ara passen 6 minuts de les 2. El judici a Laura Borràs està a punt de quedar vist per sentència. La defensa de la presidenta de Junts desenvolupa ara mateix el seu informe final després de confirmar-se el pacte entre els altres acusats i la fiscalia. A l'inici de la sessió, la fiscal ha deixat clar que Borràs li segueix demanant 6 anys de presó, mentre la resta el redueix a un terç aquesta petició de pena, de manera que no entraran a la garjola. El pacte es tancava així.
Han declarat reconeixent els fets escrits i la coparticipació de tots els acusats als mateixos, el que ha estat d'especial importància per un millor aclariment dels fets objecte del judici. I per tant això té un reflexe a les penes que es demanaven en aquests dos acusats.
Mostro la meva conformitat amb l'escrit de conclusions provisionals presentat per el Ministeri Fiscal.
A partir d'aquí la Fiscalia ha desgranat tots els testimonis i correus que incriminen Borràs. La defensa, mentrestant, denuncia que no ha tingut un judici just. Des del Tribunal Superior de Justícia, Benet Íñigo, bon dia.
Bon dia. Els informes de la Fiscalia i la defensa posen els focus en dos aspectes totalment diferents. L'acusadora Teresa Duerto ha anat enumerant testimonis, contractes i correus electrònics que demostrarien, d'una banda, que Borràs era el cervell del fraccionament dels contractes.
La senyora Borràs, amb aquestes converses, li explica com han de fraccionar la feina perquè pugui ser sotmesa a una contractació menor.
També ha recordat altres missatges on parla de com manipular el procés de contractació per afavorir l'informàtic Isaías Herrero.
La senyora Laura Borràs diu: Isaías, m'has passat els conceptes, però no els pressupostos. I entenc que esperes que els faci jo, i no dono abast. Pensa que cada pressupost teu n'he de fer 3 més, amb tipografies i formats diferents. No he pogut fer-ho perquè cada dia tinc una feinada de cantinintín.
L'advocat Gonzalo Boy, en canvi, no ha entrat a replicar aquests aspectes concrets, sinó que ha posat en dubte com es van obtenir aquests correus i com s'han conservat. I també ha qüestionat la imparcialitat del president del TSJ, Jesús María Barrientos, i ha carregat contra el pacte dels altres acusats.
Una estrategia de defensa a partir de la qual se intercambian datos que afectan al secreto profesional. El llegar a un acuerdo a espaldas de la parte y además privándose de incluso de algún medio de prueba afecta a nuestro derecho de defensa.
Quan acabi la intervenció de Gonzalo Boye, Borràs tindrà dret a l'última paraula i el judici quedarà vist per sentència.
La decisió de Ferrovial de traslladar la seu social de la companyia als Països Baixos ha encès el govern espanyol. Diversos ministres del govern de Pedro Sánchez han qüestionat fins i tot el compromís d'aquesta multinacional amb Espanya, l'acusant de deslleial. Ferrovial, recordem, va anunciar ahir que vol situar la seva seu als Països Baixos. Des de Madrid, Roger Perciba, bon dia.
Bon dia. La vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, ha trucat al president de Ferrovial per intentar-lo convèncer que faci marxa enrere. Així ho ha explicat la ministra portaveu Isabel Rodríguez. Yolanda Díaz ha anat més enllà i ha acusat acusat els responsables de la companyia de ser mals espanyols.
Creo que es una decisión errónea. Así se lo ha trasladado el gobierno a la empresa, a los accionistas. Ha sido la vicepresidenta quien lo ha hecho. Ferrovial es lo que es porque es una empresa que ha nacido y se lo debe todo a este país.
Espero que desde el Ministerio de Economía se adopten las medidas que sean menester para evitar que esto se produzca. Creo que esto no es ser españoles. Ser español, ser española es defender la permanencia en tu país.
El Partit Popular no qüestiona la decisió de Ferrovial i insinua que la responsabilitat és del govern espanyol per falta d'incentius que empenya empreses a marxar d'Espanya.
Gràcies, Roger. Per cert, que Isabel Díaz Ayuso acaba d'anar més enllà en una piulada de Twitter. Ha acusat Pedro Sánchez d'expulsar empreses d'Espanya per una mala política fiscal que arruïna, diu, tothom. Troba que és insensat que el govern espanyol assenyali empreses, com en aquest cas Ferrovial. A tot això, les petrolieres van apujar els preus dels carburants per embutxacar-se una part de l'ajut dels 20 cèntims per litre a la benzina. És el que conclou un estudi d'un grup d'economistes. L'informe explica que les petrolieres van tenir fins a 732 milions d'euros de benefici extra. Aprofitant aquesta subvenció del govern espanyol, Marc Segués.
L'estudi conclou que, tot i que els consumidors van pagar menys del que haurien fet sense l'ajut, una part del subsidi no era estalvi real. Per tant, el preu final de la benzina a l'Estat era 6 cèntims més car que abans de la subvenció. Segons l'informe, dels 5.000 milions d'euros que el govern espanyol va reservar per alleugerir la despesa dels conductors, un 17% va acabar sent benefici extra per les petrolieres. Un dels autors de l'estudi, Jordi Pedriguero, expliqui a RAC1 que amb la subvenció es va encarir el preu de la benzina.
Si comparem l'evolució dels preus del dièsel i de la benzina d'Espanya amb els països de la Unió Europea que no van implementar cap tipus de mesura durant aquest últim any, doncs veiem que durant el període de la subvenció a Espanya, doncs els preus del dièsel van pujar gairebé 5 cèntims en comparació amb aquests països.
Pedriguero adverteix que el govern ja hauria pogut preveure que una part de la subvenció acabaria sent benefici per les petrolieres que apujarien el preu i creu que hauria estat més eficient i menys costós fer una subvenció directa als consumidors amb menor renda.
Més coses. El carnet de conduir físic té els dies comptats. Brussel·les proposa que en un any i mig s'instal·li un carnet digital vàlid per tots els països de la Unió Europea. És una de les novetats que ha presentat aquest matí la Comissió Europea en el seu paquet anual de seguretat a les carreteres, en què també vol intensificar la col·laboració entre països perquè les multes no queden impunes. Detalls, corresponsal de RAC1 a Brussel·les ara, Lluís Tobar, bon dia.
Bon dia. En 18 mesos, la Comissió Europea vol que els estats obliguin a que tothom tingui el carnet de conduir en un dispositiu mòbil i dia adéu al carnet de plàstic físic. Si s'aprova la mesura, Brussel·les donarà 4 anys de període de transició per canviar el format. En el paquet de seguretat viària presentat avui, i la Comissió Europea també vol posar fi al desgavell de les multes que es produeixen entre diferents estats membres. Fins ara, 4 de cada 10 multes es queden sense pagar perquè no es pot procedir amb el pagament o bé no es localitza el conductor de l'altre país. L'eurocomissària de Transports, Adina Valin, també ha explicat que s'intensificarà la lluita pels conductors amb actituds temeràries.
Avui escollim posar el focus i castigar més intensament les conductes perilloses. Són els conductors que van beguts o drogats, els qui es passen de velocitat. A més, tindran un càstig més fort si això provoca la mort de l'altra persona o que quedi ferida greu.
Brussel·les també obre la porta a poder fer exàmens pràctics de conduir amb 17 anys i que els conductors menors condueixin acompanyats fins la majoria d'edat per tal de guanyar experiència. L'objectiu de tot plegat és arribar a les 0 morts a les carreteres europees l'any 2050.
La T-Mobilitat sumarà 3 noves comarques a partir de la tardor, són el Berguedà, el Ripollès i el Solsonès. Ara per ara totes 3 formen part d'una setena corona que permet als usuaris poder comprar alguns títols a preu reduït. Ara bé, n'hi ha d'altres que no, com la T-Jove per 40 euros que el conseller Juli Fernández va anunciar ara fa uns dies. Això, diu el govern, se solucionarà aquest mateix any. Més detalls, corresponsal de RAC1 al Berguedà, Marc Canturri, bon dia.
Bon dia. El Departament de Territori confia que la integració total de la setena corona estigui enllestida en mig any, que és el marge que es donen per instal·lar les màquines validadores de la T-Mobilitat als busos del Berguedà, el Ripollès i el Solsonès. Ho ha explicat en una visita a Berga el conseller de Territori, Juli Fernández.
Sí que hi ha la previsió d'incorporar a tots els vehicles de transport públic de la setena corona les màquines, les validadores, que les facin compatibles amb la T-Mobilitat. Per tant, això vol dir que a partir de la tardor doncs tindrem la mateixa T-Jove que la resta de 6 zones de la TM de Barcelona.
L'arribada de la T-Mobilitat a la zona permetrà que per primera vegada els usuaris del transport públic puguin accedir a títols com la T-Jove, però també a altres com els abonaments mensuals o els descomptes per a famílies nombroses. Fins ara, els usuaris de la setena corona només podien comprar abonaments de 10 viatges a preus, això sí, molt més reduïts que anys enrere.
Estem a punt d'arribar a un quart de tres. Fem una pausa i repassem més notícies.
Fa tants anys que es fan campanyes de reciclatge que tothom ja sap que el paper i el cartró van al contenidor blau. Aquesta campanya és només per recordar que tan important com saber això és saber que cal dipositar-los dins del contenidor blau. Cuidar el nostre planeta comença per cuidar la nostra ciutat. Cuidem Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. 35 marques al teu servei. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Ha arribat la primavera i tens ganes de canvis? Aprofita ara les ofertes de primavera de Smith per renovar la teva cuina o qualsevol racó de casa teva amb les nostres solucions de mobiliari a mida. Home Smith Home.
Demana ja la teva cita a qualsevol de les 7 botigues Schmidt de Barcelona o al nostre web homedesign.schmidt.
Seat Flex és la manera més flexible de tenir un Seat. Ara tens Seat Flex. Tria el teu Seat sense pagar entrada pel temps i els quilòmetres que vulguis, amb garantia i manteniment inclosos. I al final, decideix si el canvies, el tornes o te'l quedes. Seat Flex, la compra flexible que es mou amb tu.
Informa't a Ondinauto. T'esperem a Barberà del Vallès, Ripollet, Rubí, Sant Cugat i Manresa.
Un Henry Miller dirigit per David Selves? Tots eren fills meus. Una peça ambientada als anys 40 que tracta del poder dels joves en la construcció d'una societat justa. Amb Quim Ávila, Clàudia Benito, Jordi Bosch, Eduard Buch, Eduardo Lloberes, Francesc Marginet, Gemma Martínez, Clara de Ramon i Emma Viladasau. Del 22 de febrer al 26 de març a Teatre Lliure de Montjuïc.
Ja faci sol, plogui o nevi, aposta per la seguretat i posa el teu cotxe a punt amb Group Driver, la xarxa d'especialistes en el teu vehicle. 40 tallers arreu de Catalunya i Andorra a punt per atendre serveis de pneumàtics, canvi d'oli, frens, tot el que necessitis pel teu vehicle. Entra ara a drivercenter.es i troba el teu taller més proper. Group Driver, confiança per arribar a qualsevol lloc.
Checo Cane Mason al Palau de la Música. El famós violoncel·lista presenta un recital únic a Barcelona. Viu una experiència inoblidable amb aquesta jove estrella de la música admirada pel públic i la crítica. Només el 9 de març. Entrades a la venda a palaumusica.cat.
Si s'acosta el moment de canviar de cotxe, no ho dubtis. Vine a Seat Baix Motor, perquè és el concessionari oficial Seat de Sant Boi, Molins de Rei i Gavà. Per gamma, per servei, Seat Baix Motor és més que un concessionari. És el teu concessionari a tot el Baix Llobregat. No ho dubtis. Acosta't a Baix Motor Sant Boi, Molins i Gavà. Baixmotor.seat.
RAC 1 migdia.
Les 2:18, l'Ajuntament de Barcelona deixarà de regar la gespa de parcs i jardins per poder tenir prou aigua per netejar els carrers. Segons les restriccions que hi va anunciar el govern, tot això s'ha de fer amb aigua freàtica i no n'hi ha prou per tothom. Només arregaran els arbres i els arbustos i tampoc no tant com fins ara. Serà només per garantir-ne la supervivència a la Laia Colomer.
Deixar de regar la gespa de parcs i jardins serà l'afectació més visible a Barcelona de les restriccions que hi va anunciar el govern per la sequera. L'Ajuntament dona per fet que s'assecarà a menys que la primavera sigui plujosa. Sí que es mantindrà la neteja de carrers, que es farà tot amb aigua freàtica a la subterrània, i les fonts ornamentals i els jocs d'aigua continuaran tancats com fins ara. Pel que fa al límit de 200 litres per habitant al dia, a priori no afectarà Barcelona, perquè ara els veïns en consumeixen molta menys, uns 105 litres. Per ara bé, el regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia, demana més contundència en altres municipis.
Quan parlem de l'àmbit municipal, aquest és on hem de prioritzar els esforços, no? Municipis que avui en dia estan consumint, doncs, 280, 290 o per sobre els 300 litres d'habitant i dia, quan hem d'estar 230 i quan tenim municipis que estan a 106, doncs evidentment és on hem d'aplicar les mesures, doncs, més urgents, no?
Badia també recorda als veïns que ells tampoc poden regar la gespa dels seus jardins i defensa que la meitat d'aigua que es consumeix a l'àrea metropolitana és regenerada o prové de les desalinitzadores.
Catalunya impulsarà des de Barcelona el projecte Giga d'UNICEF que es va posar en marxa el 2019 i que té com a objectiu fer arribar internet a totes les escoles del món l'any 2030. El centre tecnològic d'aquest projecte estarà instal·lat a Barcelona, es posarà en marxa aquest any i hi treballaran de moment unes 15 persones. La Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona, el govern espanyol i UNICEF han escenificat aquesta unió de forces en un acte al Congrés Mundial de Mòbils des de Fira Gran Via. Montse Martí, bon dia.
Bon dia. Des del 2019, Giga ha connectat 2 milions d'estudiants i 5.700 escoles a internet. Tot i això, es calcula que encara hi ha 6 milions d'escoles no connectades a les zones més empobrides del planeta. La persona que pilotarà l'equip tecnològic del projecte Giga des de Barcelona és Naroa Zurutuza.
Se va desarrollar todo el open source software, el software de código abierto para que estos otros puedan usar también. Para Giga. Entonces estaremos desarrollando diferentes productos, desde los productos de mapeo que han presentado.
Giga escaneja imatges de satèl·lit per identificar les escoles i els seus nivells de connectivitat i amb això fa un mapa de codi obert on apareix en vermell on no hi ha connectivitat en absolut. Aquest mapa és clau per detectar on cal invertir.
La bretxa digital és un dels temes de debat al Congrés Mundial de Mòbils, un congrés que també aborda com podran ser, per exemple, les ciutats del futur. L'empresa espanyola Bio lidera la creació de les primeres ciutats biotecnològiques del món. Allà, la pròpia naturalesa genera electricitat, Montse.
Pablo Vidarte és un emprenedor de 27 anys. La seva empresa, valorada avui amb 30 milions d'euros, munta parcs i jardins i espais en interiors d'edificis on, gràcies a unes plaques que se soterren, els arbres, les plantes i la mateixa terra genera llum, aigua i també depura l'ambient. N'ha parlat a RAC1.
Con los paneles que tenemos, que se emplazan debajo del suelo de la tierra, en una zona verde, lo que hacemos es generar una corriente eléctrica para luego alimentar puntos de luz. O sea, imagínate en una superficie de 7x7 metros alimentar una farola o 6 puntos de luz medianos. Al final tienes un parque entero que literalmente podría estar iluminado con la propia tierra.
¿Y cómo se consigue esta llum?
En cualquier parque o jardín hay microorganismos que viven en la propia tierra. Nosotros lo que hacemos con nuestro sistema, que está debajo de la misma tierra, es atraer los que más nos interesan. Y dentro de nuestra batería, bueno, pues aumentan en número. Y lo que hacen simplemente es lo que hacen en la misma naturaleza, comer materia orgánica. Y cuando se la comen, después empiezan a liberar electrones. Esos electrones, por decirlo de una forma coloquial, los cazamos y creamos una corriente eléctrica.
Bio vaticina que la biotecnologia serà una nova revolució que canviarà les ciutats com ho va fer la industrial.
Les 2:22, ara. La Sagrada Família va rebre l'any passat més de 3.700.000 visitants. És el triple que el 2021, però un milió menys dels que tenia el 2019 abans de la pandèmia. Encara falta per recuperar el turisme asiàtic, mentre que els visitants que més han augmentat són els nord-americans, Bàrbara Padilla.
El principal turista al llarg del 2022 ha estat l'espanyol. Les xifres de visitants es van recuperant, però encara falta per arribar més mercat xinès i japonès. Ho explica el director general de la Basílica, Xavier Martínez, que malgrat tot en fa una valoració positiva.
Encara estem una mica lluny de les xifres de l'any 2019, estem aproximadament en 80% d'aquestes xifres, però estem molt satisfets, perquè les nostres previsions en el 2022 era estar al voltant d'un 72, estem en un 80, per tant, crec que estem amb la senda de recuperació i la senda positiva.
Pel que fa a la reconstrucció del temple, reconeixen que l'aturada de les obres al març del 2020 a causa de la pandèmia ha endarrerit la previsió de final d'obres, que s'havia calculat pel 2026 i, per tant, ara no hi ha nova data. Això sí, a finals d'any s'inauguraran les dues torres evangelistes que falten i la Torre de Jesús pujarà 3 nivells més.
El Tibidabo estrenarà dissabte una nova temporada amb atraccions que oferiran experiències immersives amb ulleres de realitat virtual. També renovaran espais com el mirador cobert, la zona d'autos de xoc i l'edifici de la Masia. L'objectiu del parc és superar els 665.000 visitants, Marc Poyató.
Una de les novetats destacades és que aquesta primavera, coincidint amb el 15è aniversari, la muntanya russa incorporarà la possibilitat de gaudir d'un viatge des de l'espai fins al fons del mar a través d'ulleres de realitat virtual, una opció que a l'estiu també arribarà a l'històric edifici Cel, que és dels anys 20. Pel que fa als espectacles, el personatge de literatura infantil Jerónimo Stilton tornarà durant els primers mesos de la temporada. El Marionetarium arrencarà la temporada amb l'espectacle itinerant Pallassos de Fusta i els vespres de l'estiu el parc recuperarà un dels espectacles amb més èxit, el Laser Show.
RAC 1 migdia.
Segur que recordeu el cas del nadó que van trobar abandonat fa un mes dins d'una bossa d'esports al barri de Sants de Barcelona i, a més, en plena onada de fred. Doncs bé, aquest nen ara mateix està amb una família d'acollida d'urgència sota el paraigua de la Degaia. L'estan cuidant el Juan i la Mari, que un mes després han explicat al nou ser de RAC1 l'evolució que ha fet la criatura.
Ha guanyat moltíssim perquè estava molt primer i ara ja s'ha estirat. La manera de dormir l'ha canviat molt. Et deixa tocar i li fa com a pessicolla. Riu també. A vegades lo tinc jo i si passa el Joan comença a cridar l'atenció perquè ell l'agafa més que jo. Llavors és el mimado del Joan, realment.
A Catalunya hi ha un centenar d'infants acollits en famílies d'urgència. Són persones que acullen criatures de fins a 6 anys que per diverses circumstàncies no poden viure amb els seus progenitors. En el cas del Juan i la Mari, de 75 i 72 anys, és la novena vegada que n'acullen. Pep Tormós.
Fins ara sempre han acollit infants de com a molt 2 mesos d'edat, fins i tot un cop van rebre un nadó amb 3 dies de vida. El Juan i la Mari tenen molt clar la funció que fan i fins on poden arribar.
Hi ha gent que diu, ai, después cuando se te los quitan llora. Digo, perdona, a mi no m'han donat res, no és meu. Jo tinc clar que és el que estic fent. Fins i tot els fills que han nascut se'n van.
Entre acolliment i acolliment deixen passar sempre un temps per recuperar-se, entre 1 i 2 mesos, per agafar forces i passar el dol.
Nosaltres mantenim el contacte. I aquest contacte també ens ajuda a superar aquest dol, perquè veus que estan molt bé, que estan contents. Bueno, continuen sent part de la teva vida i nosaltres continuem sent part de la seva vida.
El nadó continua en bones mans mentre la Degaia busca familiars propers, una família de llarga durada o donar-lo en adopció.
Podeu recuperar l'entrevista al Juan i la Mari a RAC1.cat. Investigadors de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques han trobat la manera de saber si un dels càncers de pell més freqüents provocarà metàstasi. Passa quan les cèl·lules del tumor tenen nivells baixos d'un tipus de proteïna relacionada amb els lípids. Els investigadors també han detectat que els fàrmacs contra el colesterol podrien evitar que el càncer s'escampi a altres òrgans, Laia.
Passen els carcinomes escamosos cutanis. Els investigadors han descobert que les cèl·lules canceroses amb un baix nivell de discarina consumeixen colesterol dolent i no glucosa, com és habitual, i això els permet migrar cap a altres parts del cos, com els ganglis linfàtics, i així provocar una metàstasi. La investigadora principal de l'estudi, Immaculada Hernández Muñoz, explica a RAC1 que el descobriment obre la porta a trobar tractaments que bloquegin aquest procés.
Los fármacos antihipercolesterolémicos que se dan son las estatinas. Pues las estatinas bloquean justamente una enzima por encima de la que nosotros podemos detectar en estos tumores que van a metastatizar.
El carcinoma escamós cutani és el segon càncer de pell no melanoma més freqüent. Al voltant d'una de cada 10 persones en tindrà al llarg de la vida. La incidència s'ha doblat en les últimes 3 dècades. Un 4% dels casos acaba amb metàstasi.
I el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes que dona Òmnium Cultural és aquest any per l'escriptor, poeta i traductor valencià Josep Piera. L'entitat ha anunciat aquest matí que li atorga, per la seva trajectòria literària i per la seva defensa de la llengua catalana al País Valencià, Bàrbara.
El poeta, que ara té 75 anys, va crear un escenari mític a les muntanyes de la Safor amb el Cingle Verd i la Vall de la Trova com a protagonistes. Creu de Sant Jordi, autor de llibres com poemes 1927-1938, assegura que ha escrit sempre sobre el que sent i sobre el que viu.
Ho escriu del que sap, del que sent i d'ell mateix, però alerta. Això ha de devenir compartible, és a dir, simbòlic, perquè si no els altres, amb perdó, què putes els interessa, o els pot interessar, és a dir, ahí és on entra la literatura.
Piera va participar en la creació de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, va traduir poetes italians i va actualitzar clàssics com Ausias Marc. El guardó, que aquest any celebra 55 edicions, és de 20.000 euros i es lliurarà en una gala que es farà al juny.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamont.
Arribarem a 2:45 d'aquí a 2 minuts. Barça i Madrid afronten l'anada de les semifinals de la Copa demà al Bernabéu i ho fan Xavi recuperant jugadors.
El Barça, Ansu Fati, ha entrat en la convocatòria de cara al clàssic de demà. El davanter blaugrana ja ha recuperat del cop al genoll i avui s'ha pogut entrenar amb normalitat. Fora de la llista hi ha els lesionats Lewandowski, Pedri i Dembélé. El Madrid, de la seva banda, també recupera Rodrigo, mentre que Alaba i Mendy continuen lesionats. És l'última hora abans del primer dels 3 clàssics que jugaran en un mes. Ara ho ampliarem i també sentirem què n'han dit els tècnics Xavi Hernández i Carlo Ancelotti en les rodes de premsa d'aquest migdia. Un clàssic que arriba en mal moment pel Barça, mal moment pels resultats, també per les baixes que arrossega l'equip. Per tant, Xavi haurà de buscar solucions per donar la volta a les últimes ensopegades, ben diferent de la situació del Madrid, que es va beneficiar de la derrota del Barça l'endemà de l'empat en el derbi. Per tant, arriba el clàssic havent aixugat la diferència a la Lliga i amb un peu i mig als quarts de final de la Champions. Busquem, doncs, aquesta última hora del clàssic. Marta Ramon, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Laia Coll.
Hola, bon dia.
En clau Barça, Marta, la novetat és Ansu Fati.
Sí, en aquesta llista, amb un Barça que anirà al Bernabéu sense els lesionats Pedri, Dembélé i Lewandowski, com ja es preveia i havíem explicat a RAC1, Ansu Fati ja s'ha recuperat de la contusió al genoll, que el va fer ser baixa a Almeria i ha rebut l'alta mèdica a temps. Xavi ha dit que el veu molt motivat. La novetat de la convocatòria és l'extrem esquerre del filial, Estanis Pedrola, que entra per primer cop a la llista aquesta temporada i se suma al ja habitual Ángel Alarcón, davanter del juvenil. L'equip volarà demà a les 11 del matí cap a Madrid i es concentrarà al seu hotel habitual.
I al Madrid, Laia, Carlo Ancelotti recupera Rodrigo.
Sí, el Madrid s'ha entrenat aquest matí a Valdebebas, última sessió abans del clàssic de demà, amb Rodrigo completant l'entrenament amb els seus companys. Per tant, si no hi ha cap contratemps, el brasiler serà demà a la convocatòria del clàssic. Les úniques baixes que tindrà el tècnic italià per afrontar aquesta anada de les semifinals de Copa són Alaba i Mendy.
Comencem, doncs, a sentir què n'han dit avui els tècnics, Carlo Ancelotti, però primer sentirem, lògicament, Xavi Hernández. El Barça, Marta, haurà d'anar a Madrid intentant sobreposar-se aquestes baixes que ara comentàvem.
Sí, amb les baixes clau que té ara mateix el Barça, com es pot pensar en guanyar? Xavi diu que sobretot han de ser més equip que mai, remarcant que s'ha d'imposar el model de joc.
Tant en defensa, com en atac, com en estratègia, els petits detalls en aquests partits marquen diferències. Llavors hem de tenir molt la pilota, ser protagonistes amb la pilota, ser molt valents, tenir personalitat. És un partit de molta personalitat, de minimitzar les pèrdues, perquè ells en qualsevol pèrdua a tres quarts de camp doncs t'acaben fent ocasió de gol, en una transició molt, molt difícil de contrarrestar, amb Vinícius, Valverde, si juga Rodrigo, Benzema, doncs aquests jugadors físicament són molt forts i fa que aquesta pèrdua doncs ells l'aprofitin, no?
Tot i així, Xavi ha remarcat que el Real Madrid és favorit.
Per nosaltres és un títol. Per mi el Madrid segueix sent favorit en aquests moments, perquè és l'actual campió de Lliga i és l'actual campió de la Champions. Llavors, crec que són favorits ells, a pesar de les baixes. Independentment de les baixes, per mi segueix sent favorit el Madrid. Independentment de la Supercopa, i podem fer una excepció de que vam estar molt bé, però crec que és un rival molt difícil, molt difícil, i arriben ells en un bon moment. El partit de Liverpool, tot i l'empat contra l'Atleti de Madrid, crec que és favorit el Madrid.
Marta, Xavi també ha reivindicat la feina feta fins ara, malgrat les dues últimes derrotes, aquesta eliminació a l'Europa League i l'oportunitat perduda a la Lliga Almeria.
Sí, el to de Xavi a la roda de premsa ha estat reivindicatiu, donant valor al que estan fent i relativitzant el que ha passat l'última setmana. Insta els seus a canviar el xip i envia un missatge a aquells que ara veuen el got mig buit.
Yo creo que llegamos bien. Claro, si nos centramos en los últimos dos partidos, llegamos que estamos en el hospital. Pero si nos centramos... Si nos centramos en dónde estamos en una semifinal de Copa, estamos líderes en la Liga a 7 puntos del Real Madrid, el año pasado íbamos a 15, hemos ganado una Supercopa este año y hemos competido en Europa a pesar de caer eliminados. Entonces, pues yo creo que la película está siendo bastante buena. Creo que hemos dado la cara en todos los partidos, hemos sido muy pocas veces inferior al rival, muy pocas, y a partir de ahí el equipo sigue creciendo. El balance tiene que ser positivo, no quedarnos en los últimos dos partidos.
Al voltant de l'equip, sobretot pel que va passar la temporada passada, també s'hi ha instal·lat una sensació de possible fragilitat, de possibles dubtes. Xavi diu que al vestidor s'han de mantenir al marge d'aquest soroll.
A l'ai-ai-ai, l'únic que ens pot aportar són coses negatives, no? Nosaltres hem de pensar en positiu, a pensar que tenim una oportunitat d'or de guanyar Lliga i Copa. Hem competit bé fins ara en molts partits, també contra el Madrid, i demà sortirem a competir-los de cara a cara, de tu a tu, i a intentar ser dominadors del partit amb personalitat i mostrar el nostre model de joc.
I davant de la idea de daltabaix per les dues derrotes que es pugui sentir a l'entorn, Xavi ha insistit en treure pit del camí recorregut fins ara.
Conozco el club, conozco el entorno, sé por dónde van los tiros. Me suelen afectar. Y lo que quiero es que no afecte, lo que más me preocupa es que no afecte a los jugadores, ¿no? Que estén tranquilos, que están haciendo una muy buena temporada, que estamos en la situación perfecta para conseguir los títulos y a partir de ahí competirlos. De hecho, creo que hay un dato, ¿no? Que si ganábamos en Almería era la mejor puntuación de la historia de la Liga. S'ha dicho poco esto, eh? S'ha dicho poco.
Vaja.
Sí, això ho ha volgut treure a passejar Xavi, ho tenia clar, ho tenia guardadet al cervell, abraça la pressió del clàssic, diu que li encanta la idea d'anar al Bernabéu a treure'ls la pilota, sobretot en aquest sentit el missatge més repetit és que s'ha de donar continuïtat al que s'ha fet bé malgrat les darreres circumstàncies.
A partir d'ara crec que tot marcarà la temporada, és a dir, si guanyem el València el diumenge, o si no guanyem, també marcarà. Si demà guanyem, també marcarà. És a dir, aquí el Barça marca cada dia, cada dia. Almeria, la derrota, doncs també ens ha marcat, perquè al final era una oportunitat d'estar a 10 punts, però estàs a 7. Bé, d'estar en una situació excel·lent, estem en un notable alt. Bé, doncs, benvingut, sí, l'any passat estàvem pràcticament un insuficient i vam salvar la temporada. Doncs bé, hem d'estar sempre pendents d'on venim. Però bé, si la idea era posar-me menys catxondo, ho has aconseguit, eh? O sigui que entenc la crítica, entenc que venim de dues derrotes, però jo veig tot com una oportunitat. Ja estic content de ser l'entrenador del Barça, imagina't. Vull dir que estic eufòric d'estar on estic.
Imagina't, Xavi, transmetent aquest positivisme, aquest optimisme per, doncs, d'alguna manera pal·liar el que s'ha instal·lat a l'entorn. Ha fet broma en alguns moments, però l'hem vist sobretot molt concentrat, sabent que el repte de demà és dels grossos i conscient del moment en què es troben ara, després dels darrers dos resultats i, evidentment, amb les baixes que acumulen.
L'equip no sé com estarà, però ell està recuperadíssim, eh? No té res a veure la versió d'avui amb aquella roda de premsa postpartit a Almeria. Més enllà d'aquesta prèvia de cara al clàssic, Marta, alguna cosa més?
Ho avançàvem ahir, el t'ho diràs. La Lliga ja ha presentat al jutjat mercantil l'escrit d'oposició a la demanda del Barça per la inscripció de Gavi com a jugador del primer equip del Barça. Veurem com acaba tot plegat.
Perfecte, Marta, gràcies.
Fins després.
A veure com estava Carleto. Avui a Valdebebas comencem a sentir ja el que ha dit el tècnic blanc, com afronta el Madrid Laia a la semifinal contra el Barça.
Amb confiança i il·lusió. De fet, Carlo Ancelotti ha vaticinat, ha dit que està convençut que poden guanyar més títols aquesta temporada després dels aconseguits ja, que són la Supercopa d'Europa i el Mundial de Clubs. Diu el tècnic italià que no tenen ganes de revenja amb el Barça per la clara victòria blaugrana a la semifinal de la Supercopa a Riyad. Assegura que la Copa del Rei, arribats a aquest punt, és a dir, arribats a les semifinals, els motiva i ha passat a ser un títol important.
Yo creo que esta es una competición que no puedo decir que al principio no es la más importante, pero cuando tú llegas a jugar una semifinal de esta competición va a ser una competición importante. La verdad es que en las primeras fases de estas competiciones no siempre tú pones el equipo mejor porque hay la Liga, hay la Champions, pero cuando tú llegas a una semifinal con un título cerca va a ser una competición importante. La Copa del Rey viene importante, no al principio, sino al final, por cierto que sí.
Els blancs estan en un bon moment després de remuntar i acabar golejant fa una setmana al camp del Liverpool a la Champions i continuen amb opcions de lluitar pel títol de Lliga després de la punxada del Barça a Almeria. Ancelotti, però, insisteix que la Lliga no tindrà influència en el partit de demà i assegura, diu, que no sap què és el cagòmetre.
Ai.
Como he dicho, es una competición distinta, con un partido contra un rival muy fuerte. Va a ser un partido entretenido, la afición lo va a disfrutar. Maestro, es un partido de 180 minutos para llegar a jugar una final. Y ya está, no hay que... El cagómetro no sé qué es de verdad.
Doncs aquest és Ancelotti en el seu estat pur. Més enllà de la part estrictament esportiva, l'entrenador del Madrid també ha parlat d'altres temes d'actualitat. Està tranquil, diu, amb l'arbitratge, preguntat per les informacions de les últimes setmanes del cas Negreira.
Yo creo que, como he dicho antes, en este momento no creo que hay corrupción. Más en este momento, entonces creo que... No sé quién va a ser l'àrbitro, l'àrbitro intentarà de hacerlo de su menor manera.
Informem Ancelotti també a la nostra audiència que l'àrbitre principal serà Munuera Montero i al VAR hi haurà González González. Ancelotti també ha parlat dels premis The Best. Un Ancelotti que optava el premi a millor entrenador. Creu que Scaloni, Leo Messi i el Dibu Martínez són justos guanyadors.
Para nosotros no es demasiado importante. Yo creo que en este premio ha contado mucho lo que ha estado el Mundial. El Mundial ha, ha dicho que Argentina ha sido un campeón del mundo merecido, entonces creo que es bastante normal que Messi, Martínez, Scaloni habían ganado este gallardón, y por esto yo personalmente le felicito.
Tot plegat perquè la capital espanyola no ha sentat gens bé que el Madrid es quedés sense protagonisme a la gala de dilluns. Ahir Benzema va compartir a les seves xarxes socials una fotografia amb els mèrits fets al 2022, entre els que destaquen la Champions, la Lliga, la Supercopa d'Europa i el Mundial de Clubs amb el Real Madrid, la Nations League en França. Això pel que fa a nivell de grup, i a nivell individual va ser el pitxitxí de la Lliga i la Champions.
Era alcalde, no? Gallardón va ser alcalde de Madrid. Laia, moltíssimes gràcies.
Bon dia.
Encara un apunt més en clau Barça, ara en el vessant extraesportiu, perquè el diari Ara assegura que el cas Negreira, ara que sentíem parlar-ne el tècnic del Madrid, ha fet que alguns inversors deixin en suspens la seva participació en el finançament de l'Espai Barça. Segons el diari, aquests inversors esperen a saber el desenllaç del plegat abans de prendre una decisió definitiva. En aquest sentit, la informació també apunta que els despatxos del club blaugrana no descarten endarrerir un any el trasllat a Montjuïc i deixar-lo per la temporada 24-25. Tampoc hauria ajudat l'elecció de l'IMAC com encarregada de dur a terme la reforma de l'Spotify Camp Nou. Fons del club matisen aquesta informació assegurant que és normal que els inversors facin preguntes sobre tot el que rodeja el Barça, però deixant clar que no existeix cap tipus de nerviosisme per la seva situació actual. Tornem, però, a les semifinals de la Copa del Rei. Avui comencen, ho fan amb l'Osasuna Atlètic Club de Bilbao. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia. Així és, s'enfronten al Sadar a partir de les 9 en un duel especial, sobretot pels navarresos, que no juguen una final des de fa 18 anys, mentre que l'Atlètic busca ser-hi per tercera vegada en 4 temporades. A priori, l'Atlètic Club podria partir lleugerament com a favorit, però l'Osasuna aquesta temporada ho està fent bé. Ara ve de guanyar el Sánchez Pizjuán per 2-3 contra el Sevilla i amb prou feines té lesionats, més enllà de Rubén Peña, que és baixa. L'Atlètic, en canvi, ve de perdre contra el Girona, curiosament també per 2-3, i arriba al Sadar amb un equip farcit d'absències i dubtes per lesió, fins a 7 amb la baixa principal del porter Unai Simón, que serà substituït per Aguirre Zabala, com ja va passar durant el partit contra el Girona quan Unai es va lesionar. S'hi afegeixen Morcillo i Ander Herrera, mentre que la presència d'Íñigo Martínez, Nico Williams, Raúl García i Herai seran una incògnita fins a última hora. Els navarresos, a més, lluiten també contra la història, ja que en les 3 eliminatòries en què s'han enfrontat tots dos, les 3 vegades han guanyat els bilbaïns, 2 fa temps, la temporada 55-56 i la 60-61, l'altra no fa pas tant, la 2008-2009.
Protagonisme per la Copa, doncs, entre avui i demà, amb aquest plat fort com és el clàssic, i a partir de divendres, nova jornada a Lliga, el Girona, Bassas, on juga, quan juga aquest cap de setmana?
Doncs, perdona, però és que estava precisament, ara que em preguntaves, sí, el Girona, en una última hora, que deixa'm obrir ara mateix en directe, però ja he comunicat del club gironí informant de la renovació de Bernardo Espinosa fins al juny del 2024, una temporada més. L'acord també inclou la possibilitat, diu, de signar per una temporada addicional. El defensa colombià de 33 anys ha defensat el Girona en 161 partits. Recordem que es va incorporar l'estiu del 2017.
El Girona, doncs, que visita el Getafe, el sí, que no sí. Recordo si dissabte... Dissabte, oi? A les dues...
Dissabte al migdia, perdona, però estava pendent de... Justament d'aquesta última hora, insistim, la comunicació ara mateix del Girona d'aquesta ampliació de contracte de Bernardo, del central, fins al 2024.
Doncs última hora del Girona, l'Espanyol juga diumenge al camp del Valladolid, el Barça també juga diumenge, rep el València. De fet, parlem de l'equip blanquiblau ara buscant aquesta tercera victòria. Ja l'equip de l'Espanyol, tercera victòria consecutiva a la Lliga, ho ha de fer diumenge al camp de l'equip del Valladolid. Gemma.
Sí, després de guanyar contra el Mallorca a casa, l'Espanyol ara té aquesta oportunitat, la de sumar el tercer triomf consecutiu a la Lliga, cosa que no aconsegueix des de la temporada 2018-2019. Aleshores va derrotar l'Atlètic de Madrid per 3-0, el Leganés 0-2 i la Real Sociedad 2-0. Sobre això n'ha parlat avui Javi Puado.
Complicado, un partido difícil, además en su campo, ellos vienen con ganas, obviamente, pues también de sumar. Pero bueno, venimos con confianza, queremos pues 3-3 en victorias y seguir sumando. Obviamente es importante para nosotros pues seguir puntuando, seguir subiendo en la clasificación y obviamente pues estar un poco más tranquilos, alejados de esa zona de...
Per cert, que el Nottingham Forest i el Wolverhampton de la Premier League han mostrat interès per César Montes, un dels fitxatges d'hivern dels blanquiblaus, segons la grada. El central mexicà té contracte fins al 30 de juny del 2028 amb una clàusula de rescisió de 30 milions d'euros.
Interès de la Premier en el central de l'Espanyol i precisament cap allà anem, cap a Anglaterra. Perquè en futbol internacional de la jornada d'avui destaca que l'Arsenal es posa al dia recuperant el partit que tenia pendent a la Premier. Bassas.
Sí, rebrà l'Everton avui a Londres. Recordem que els Gunners ara tenen 2 punts més que els Citizens i amb un partit menys que deixaran de tenir avui a partir de 9:15 del vespre. També avui a la Premier tenim un Liverpool-Wolverhampton, precisament, que començarà 1/4 d'hora més tard a 9:00 i a Anglaterra mateix aquest vespre també tindrem més eliminatòries de vuitens de l'FA Cup. La jornada començarà a 9:15 amb el Southampton Tom Grimsby Town, de la quarta divisió anglesa, a 9:02, Burnley Fleetwood, duel entre un equip de segona i un de tercera, a 9:15, Manchester United West Ham, i a 9:00 Sheffield Tottenham. Ahir ja es van jugar els primers partits amb la classificació de Manchester City al camp del Bristol per 0-3 i l'eliminació del Leicester a casa contra el Blackburn Rovers. El Brighton també es va classificar a costa de l'Stoke i el Fulham es va imposar al Leeds. Aquesta mateixa nit, per 10:15, tan bon punt s'acabi el Sheffield Tottenham, ja es farà el sorteig de quarts.
El repàs de la resta de la jornada el comencem a França.
També tenim partits de Copa, en aquest cas ja de quarts de final, 1/4 de set Nantes-Lens, 7:15 Toulouse-Rodez i 9:00 Marsella-Annecy. Ahir es va tancar la jornada de Lliga amb la victòria de la Juve Itàlia en el derbi torinès per 4-2 i la sonada derrota de la Roma de Mourinho contra el Cruel, la Cremonese, que no havia guanyat fins ara cap partit, 2-1 i amb un gol de penal en els darrers instants. Per cert, que el tècnic portuguès va acabar perdent els papers, expulsat i encara amb un àrbitre assistent, concretament el quart àrbitre, que presumptament li va dir a Mourinho que no veus que tothom s'està rient de tu, vés cap a casa. Això encara va encendre més un Mourinho, que després en roda de premsa va dir que l'actitud de l'àrbitre era totalment injustificable i que volia les gravacions del que li havia dit per demostrar que seguia un pla premeditat pel fet de ser torinès i que no pugui dirigir en aquest cas el seu equip precisament contra la Juve en el proper duel. En aquest sentit, aquest matí la Fiscalia Federal Italiana ja ha obert una investigació sobre el cas i deixa'm dir, també ara mateix ràdio en directe, pel que apunten diversos mitjans italians, a Mourinho li caurien 2 partits de sanció. Per tant, es perdria aquest proper contra la Juve i el següent. I d'aquesta matinada destaca la victòria de l'equip equatorià de l'Independiente del Valle a la Recopa Sud-americana. Han guanyat tot just la seva primera, guanyant el Flamengo a la final a la tanda de penals.
Més coses, parlant d'aquesta matinada, anem ara amb la notícia que s'ha sacsejat el futbol espanyol. Les últimes hores, ha mort Pelayo Novo als 32 anys, qui va ser jugador de l'Albacete, l'Elx i el Real Oviedo, entre d'altres.
Va morir dilluns atropellat per un tren a Oviedo on havia tornat a estar vinculat al món de l'esport. Pelayo Novo va haver de deixar el futbol per culpa d'una caiguda, ara fa 5 anys, des de la tercera planta de l'hotel d'Osca on s'allotjava en una concentració quan era jugador de l'Albacete. Va passar per l'Hospital de Paraplègics de Toledo i va canviar el futbol pel tennis adaptat. Ara estava vinculat també a la fundació del club asturià de l'Oviedo de futbol, on s'havia format i jugat a segona B fins als 21 anys. L'exjugador formava part també de la junta directiva de la Federació Asturiana de Tennis. S'havia convertit en un model de superació pels qui com ell tenien algun tipus de discapacitat. I entre les mostres de condol hi ha les de la majoria de clubs de segona divisió i primera federació i el gruix del teixit esportiu asturià, un àmbit en què era molt estimat.
3 minuts, passen de 3:15, ara la resta del futbol.
En aquestes últimes hores hem sabut que Robinho complirà 9 anys de presó al Brasil, condemnat per violació després que la Fiscalia Brasilera avali ara que l'exfutbolista compleixi la seva condemna al Brasil, país que no té tractat d'extradició pels seus habitants. Robinho va ser condemnat a 9 anys de presó per violar una noia en una discoteca de Milà. A les banquetes, el tècnic espanyol Javier Pereira, ex d'equips com l'Alavés o el Llevant, ha fitxat per entrenar l'equip xinès del Shanghai Port. I tot plegat el dia que també hem de lamentar la mort als 89 anys de Just Fontaine, llegenda del futbol francès i qui ostenta el rècord de gols marcat en un mateix mundial amb 13, a Suècia 58.
Obrim ara a Plana Poliesportiva, parlem de bàsquet, dos focus d'interès, d'una banda la jornada europea, la Lliga Femenina, i l'altra el tancament de mercat d'Eurolliga. Marc Mundet, bon dia.
Hola, bon dia.
Dia molt important per l'Uni Girona, que a les 8 té un cara o creu a la pista del Perfumeries Avenida, i com s'acostuma a dir, són faves comptades.
Absolutament, guanyar vol dir classificar-se per segon any consecutiu pels quarts de final de l'Eurolliga Femenina, perdre, quedar eliminades, i no arriba en unes circumstàncies precisament fàcils. L'equip de Bernat Canut s'hi planta amb només 8 jugadores del primer equip, Vinta Drame i Irati Echarri estan lesionades. Val a dir que en aquestes mateixes condicions diumenge l'equip va estar a punt de guanyar a Salamanca mateix en partit de Lliga. D'aquí que Bernat Canut hagi insistit a la prèvia que el seu equip ha de ser més ambiciós, en un prec, no deixar-se un sol gran perdonar.
Demà hem d'anar a morir. Demà hem d'anar a morir, no ens hem de reservar. Demà és com si fos l'últim partit de la temporada i, per tant, hem de sortir d'aquí destrossades, no? I, per tant, això, ser ambicioses, confiar en el que hem treballat, en el que estem treballant, en el que ens ha portat una mica fins aquí, no? I estic convençut que d'aquesta manera estarem competint el partit i tornem a tenir opcions d'endur-nos-el.
Les gironines no podran comptar encara amb la darrera incorporació, l'alè pivot francesa Ornella Bancolé. A Salamanca, en canvi, tot és ok en un busburg, al pavelló, que a dos quarts de dues només li quedaven una quarantena d'entrades a la venda. Hi ha tres combinacions possibles. Guanyant l'Uni i perdent el Sopron a la pista de l'Esquio, l'equip acabarà la fase de grups tercer. El rival als quarts de final seria Praga. Guanyant avui i guanyant Sopron, l'Uni és quart, el rival seria Fenerbahçe. Perdent, insistim, l'Uni Girona està eliminat. L'altra cita esportiva, a les 6 de la tarda a Istanbul. El Cadí la Seu té la missió impossible de remuntar 25 punts a la pista del Galatasaray, un dels aspirants al títol. Viatge de premi per la millor temporada europea de la història del club, amb la mirada posada a la Lliga, en plena lluita per ser play-off.
I segon focus, Mundet, el tancament del mercat de fitxatges a l'Eurolliga. A les 6 tanquen barraca, hi ha d'haver algun canvi a Can Barça?
No, ja et dic que tot seguirà igual. Fons del Barça han reconegut aquest migdia que s'ha estudiat l'opció de Leandro Balmaro, però que ha refusat les condicions que se li han posat al davant, que també s'ha estat el cas de la situació de Juancho Hernán Gómez, tallat per Toronto Raptors aquesta matinada. Estan unes xifres inassumibles. El gran moviment a hores d'ara és la incorporació de Tyler Dorsey, que torna a Europa al Fenerbahçe. D'altra banda, segons ha pogut saber RAC1, Pedro Martínez i Kyle Guy han estat sancionats amb un partit per les desqualificants abans de l'aturada que no compliran. El reglament ACB permet una exempció per les persones sense antecedents en una temporada si dipositen, atenció, una fiança de 1.500 euros que es retorna en el cas que no hagi reincidència. Tant Joventut com Manresa s'acolliran a aquesta exempció i podran ser els partits d'aquest cap de setmana amb normalitat. Els vegencs en el transcendental partit dissabte contra el Fuenlabrada, els verd i negres, diumenge al migdia, a l'Olímpic amb el Múrcia.
Temps ara pel tennis, Rafa Nadal i Carlos Alcaraz, baixes d'última hora per jugar als propers tornejos. Bases.
En el cas del murcià, aquesta setmana havia de jugar a Acapulco, però s'hi ha donat de baixa per la lesió muscular a la cama dreta, de la qual es va ressentir durant la final del torneig de Rio, un torneig, per cert, el de Mèxic, que tampoc jugarà Cameron Norrie, el campió del torneig brasiler. I el que no juga aquesta setmana, ni de moment té data per reaparèixer, és Rafa Nadal, que, mentre continua recuperant-se de la lesió al psoas ilíac de la cama esquerra, en aquestes últimes hores ha anunciat també la seva renúncia a disputar els tornejos d'aquest mes de març, és a dir, entre ells, el Masters 1000 d'Indian Wells i el Masters 1000 de Miami, que ve just després. El seu objectiu és arribar en condicions per la gira europea de terra de cara al mes d'abril. I el que ja ha reaparegut després d'unes setmanes sense competir és el número 1, Novak Djokovic, que aquesta setmana juga al torneig de Dubai. Ahir estrena amb victòria molt treballada, més del que s'esperava, contra el txec Machak, 6-3, 3-6 i 7-6, i avui a la tarda s'enfrontarà al neerlandès Griekspoor en partit de vuitens de final.
Més coses, el Barça de rugbi s'ha quedat fora de la Copa del Rei per alineació indeguda. Us sona, oi? Doncs així ho ha resolt la Federació Espanyola, Gemma.
Sí, tot i que el Barça recorrerà aquesta decisió, té 5 dies hàbils per fer-ho. La Federació ha estimat la denúncia del Cisneros, que reclamava alineació indeguda en el duel que va enfrontar els blaugranes ara fa 10 dies a Madrid. El Barça va fer 6 canvis i no 5, i a cada canvi s'ha de lliurar una targeta del jugador que entra pel que surt. Van donar la targeta equivocada, però el club assegura que ho va fer amb el permís de l'àrbitre. El col·legiat, però, no ho va deixar escrit a l'acte. La federació, en aquesta primera instància, dona la raó al club madrileny i ha sancionat el Barça, atenció, amb 3.000 euros, sanció de 2 anys d'inhabilitació pel delegat i la retirada de 2 punts. I aquesta pèrdua d'aquests 2 punts fan que el Barça es quedi sense poder disputar la Copa i també fora del grup dels millors de cara a la segona fase de la competició. El Barça estan enfadats amb aquesta decisió, entenen que van seguir el reglament, van actuar seguint l'esperit de la norma, com s'acostuma a dir, i que només va ser un error humà i és per això que ara recorreran aquesta decisió. Un error que suposa deixar de competir pel títol, ara ho faran per la permanència, insistim, es queden també sense la Copa.
D'altra banda, Gemma, segon dia d'aquests campionats del món d'esquí de muntanya, avui a Taüll, avui amb la prova vertical.
Sí, avui sense l'Oriol Cardona, que s'ha reservat pels relleus del cap de setmana en dones, victòria per la francesa Excel Molaret i Marta García ha estat sisena. La de Calldetenes ha signat la millor participació catalana del dia. En categoria sub-20, Tomeu Comelles ha estat 17è i en dones Ares Torra ha acabat 14è i Berta Guitart 16è. I en categoria sub-18, Laia Sallés ha aconseguit la medalla de plata en la cursa vertical. S'ha quedat amb l'espineta, deia, de no aconseguir l'or.
Doncs, bueno, a veure, he gaudit molt, perquè a més la vertical és la meva cursa preferida, així que ho he passat superbé, com sempre. Però, me l'he jugat una mica, he fet una estratègia algo diferent i no m'ha sortit molt bé i ara tinc l'espineta ja clavada, però bueno, contenta de saber que hi ha competència i que apreten tant per davant com per darrere i ja està.
Sallés, que suma la segona medalla en 2 dies. Ahir va aconseguir l'or a l'esprint. Demà es farà la competició per equips i Pau Coll farà parella amb Antoni Alcalde. Oriol Cardona no participarà fins als relleus mixtes del cap de setmana i faran novament parella amb Anna Alonso per mirar de tornar a fer podi en una de les proves de la Copa del Món.
I què ens falta per saber, Gemma?
Que la sabadellenca Caral Castellet no disputarà la final de la prova de Halfpipe en no aconseguir la classificació avui als campionats del món, que es disputen a Bakuriani, a Geòrgia. Castellet ha acabat 16è de 17 participants, molt lluny, per tant, de la 8a plaça que donava accés a la final. En handbol, el Granollers s'enfrontarà a l'Arhus danès als 8ens de final de la Lliga Europea després d'empatar a 27 a la pista de l'Alplajar austríac. Els vallesans han acabat tercers la fase de grup i, per tant, jugaran l'anada a casa el 21 de març i la tornada a Dinamarca el dia 28. I en waterpolo, el Barceloneta visita avui el Prorreco italià. Això vol dir primer i segon classificats del grup A de la Champions masculina. Tots dos tenen 21 punts. Ahir el Sabadell va perdre per 9-6 a Marsella i ara és cué en solitari del grup B.
Ja estan a la venda, Gemma?
Uf!
Sí. Don't blame it on sunshine, don't blame it on moonlight. Recordeu, oi, els mítics Jackson 5 doncs tornen en un únic concert a Catalunya. Aquest estiu serà el dissabte 22 de juliol al Festival Sons del Món a la Ciutadella de Roses. Gaudeix de la gira del 50 aniversari del germà Jackson amb tots els seus grans èxits. I el que dèiem, entrades ja a la venda a sonsdelmón.cat. Que bona és aquesta. A 4 minuts i seran les 3. Pausa, tornem.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't de sempre. Ho has de fer.
Jo sempre jugo amb una pala de paddle shooter, perquè són pales personalitzades, fabricades de manera tecnoartesanal, amb materials de màxima qualitat, sistema antivibració i tens millor control. Ah, i perquè són fetes aquí?
Pala Shooter Paddle. Contacta amb nosaltres i personalitza la teva pala, la del teu grup o la de la teva empresa. Més informació a shooterpaddle.com.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
A bon preu i Esclar, l'estalvi és marca de la casa. I ara i fins al 6 de març aprofita aquest lot estalvi. 2 pizzas del Dr. Oetker, terrina de gelat Häagen-Dazs i 6 cerveses Astúria per només 9 euros amb 99 cèntims. T'estalvies 9 euros amb 70 cèntims. Aprofita l'oferta. A bon preu i Esclar, l'estalvi és marca de la casa.
Bon preu i Esclar.
RAC 1.
Aquest dijous a les 9...
Creo que ahora va a llegar lo bueno para nosotros.
Són reptes que van venint i cada setmana sembla el tu la marmota, no? Cada vegada ara us l'esteu jugant, ara ve los... Bé, doncs això és el Barça.
Des de les 8, a RAC 1. Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC 1. Tots som 1.
Per les 3 obrim l'agenda cultural amb la setmana dels Premis Enderroc, que ha arrencat avui per celebrar els 25 anys dels guardons i els 30 de la revista musical, i els premis especials tenen un nom propi. Els Pets s'emportaran un dels premis especials, però els grups més nominats són Zoo i els Catarres. Des del Mas Marroc de Vilablareix, Rubén Herranz, bon dia.
Bon dia, doncs sí, els Pets han estat reconeguts amb el Premi Enderroc 25 anys per ser un referent de la història musical catalana i per haver sobreviscut a diverses generacions. Lluís Gendrau, director editorial del grup Enderroc, qualifica la formació de Constantí com un mite a l'alçada dels Beatles.
Els Pets són un d'aquests artistes que jo crec que han sabut créixer amb cada generació. De fet, ells tenen sempre aquelles cançons que, en la qual parlen de fer-se grans, de la por de fer-se gran, no? Però el seu públic ha crescut amb ells i a la vegada s'hi han anat afegint noves generacions. Quan un grup transcendeix la seva generació, es converteix en un referent, en un mite. Jo crec que els Pets acaben sent també una llegenda de la música del país. Són els Beatles del pop català.
La setmana dels Premis Enderroc es tancarà el proper dijous 9 de març amb la gala d'entrega de premis a l'Auditori de Girona, amb els Catarres i Zoo com artistes amb més nominacions.